Al Casa de la Vila, seguim atentament la gestió municipal parlant setmanalment de l'equip de govern.
Bona tarda, us saludem una setmana més des de l'espai radiofònic Casa de la Vila. Avui ens acompanya el regidor de Promoció Econòmica i Espai Públic, Hisenda o Transició Ecològica, entre altres aspectes, el Miquel Medi Aldea. Bona tarda.
Bona tarda.
Bé, avui he pensat començar parlant una mica de política, de fet del ple ordinari de l'Ajuntament de Vilafranca del mes d'octubre, que es va celebrar la setmana passada, perquè es van aprovar les ordenances fiscals. Què és el que hem de saber? Recordar una mica què és el que hem de saber, no?, d'aquestes ordenances.
Bé, bona tarda, com ja he dit. Bueno, primer de tot, dic que és una aprovació inicial de les ordenances. Mm-hmm. Les ordenances s'aproven de forma definitiva al desembre, per tal que a partir de l'1 de gener ja es puguin aplicar. Llavors, amb les ordenances, al final és tots els tributs, preus públics i els ingressos que depenen de l'Ajuntament, doncs que cada any doncs, es fa una revisió dels textos. Aquest any, principalment, s'ha fet una revisió a nivell tècnic de la majoria d'ordenances, d'ajustar alguns temes de concepte, de vocabulari dintre la pròpia ordenança, però ha sigut, sobretot, principalment, una revisió a nivell tècnic. I la part, òbviament, que té més incidència o que aplica més al ciutadà és quan pugen aquestes ordenances. Mm. Llavors, dintre de la dinàmica que hem seguit els darrers anys de treballar per tal que la pressió fiscal amb el ciutadà no pugi, sinó que es mantingui la pressió fiscal per tal de poder mantenir tots els serveis que venen derivats doncs, d'aquesta recaptació que fem, la proposta de l'equip de govern era que a nivell general les ordenances pugessin un 2,9%, que això és per sota l'IPC del mes de setembre, que ens indicaven que es situava sobre el 3%, i llavors la idea és poder-lo situar un pelet per sota, o si més no al nivell de l'IPC, no? Amb aquest 2,9%. Llavors, dintre d'aquesta pujada generalitzada del 2,9% d'actualització del preu de les ordenances, sí que hi ha dues que han tingut una pujada més gran, considerada més gran que el 2,9. Una és la que fa referència a la taxa de l'aigua i del clavegram, que aquí l'import ens el proposa des de l'empresa municipal d'aigües, amb el seu consell d'administració, on estan representades totes les forces polítiques, i aquí sembla que hi ha un preu important del cànon que paguem per l'aigua. Estan connectats a la xarxa Ter-Llobregat, llavors dins d'aquesta xarxa hi ha hagut un increment del preu, i llavors una part del preu d'aquest increment doncs, l'hem de repercutir sobre el ciutadà, sinó al final doncs, tindrem un sistema deficitari de l'empresa municipal d'aigües, i a més s'ha detectat que tenim algunes canonades amb fibrociment, penso que és el material que és necessari canviar-les, és necessari fer un pla d'inversió per progressivament anar canviant aquestes canonades, i llavors una part d'aquesta inversió es farà sobre recursos propis de l'empresa municipal, de beneficis d'altres anys, doncs, que ens permet doncs, poder fer aquestes actuacions, i una part s'ha decidit també d'implementar en base a la tarifa d'aigües per no descapitalitzar l'empresa municipal. Això, la proposta es la fa el Consell d'Administració de l'Empresa Municipal d'Aigua, i des del ple de l'Ajuntament, doncs, normalment es ratifica la proposta de l'empresa municipal, ja que, com ja he dit, allà ja estem representant tots. Llavors, la pujada del servei d'aigua era un 11 i escaig, gairebé aproximadament un 12%, per tant, més elevat que aquest IPC que apliquem amb la resta de taxes. I l'altra taxa, que també ha tingut un canvi important amb la seva redacció i també un creixement diferencial més gran que la resta de taxes, és la taxa de residus, no? Que sobretot bona part del debat amb el ple va versar sobre aquesta taxa. Aquí tenim dos factors que han incidit en el que és la definició de la pròpia taxa. Un és la llei 7/2020, penso que és el 2022, que ens obliga a les administracions locals a repercutir el 100% del cost que ens suposa la recollida de residus cap al ciutadà. Ens demana que fem això perquè el ciutadà sigui per activa del canvi i prengui consciència doncs, de la quantitat de residus que generem, i també treballar cap a una taxa de generació que li diuen, que és que el ciutadà tingui també consciència que contra més reciclem, doncs, aquella part que va rebuig, ens cobren també un cànon d'abocador per portar el rebuig als abocadors, doncs aquesta part es reduiria i que és una part on ens pot ajudar doncs, a baixar els residus. Llavors, fruit d'aquesta llei, doncs, havien de fer doncs, cobrar el 100% de la taxa i això ha coincidit amb un canvi de contracte que ha fet Mancomunitat. Nosaltres, el que és la recollida de residus, no ho fa directament l'Ajuntament de Vilafranca, ja fa molts anys que això es va derivar a la Mancomunitat Penedès Garraf, és un dels principals contractes que té la Mancomunitat, i llavors es fa conjuntament amb molts altres municipis, principalment del Penedès, però també alguns del Garraf, i aquí el que es fa és una licitació conjunta d'aquests serveis de recollida, que ho fa Mancomunitat. Llavors, ja feia 4-5 anys que l'anterior contracte havia finalitzat de forma abrupta, és a dir, s'havia tancat el contracte, l'empresa continuava oferint el servei, bàsicament perquè és un servei bàsic, però sense contracte darrere, i llavors això impedia doncs, aplicar millores sobre aquest contracte, actualització de preus i altres, i ara, doncs, després d'aquests 5 anys, s'ha fet un contracte nou on s'amplien els serveis de recollida, i hi haurà uns serveis que li diuen de satèl·lit, de neteja al voltant de contenidors, totes les recollides, la idea és fer-les durant l'horari diürn per evitar molèsties de sorolls a les nits, es canvien les bateries de contenidors i es posen aquests contenidors amb identificació i altres, hi ha un canvi de sistema, una actualització de preus, una actualització o una compra de nou material de camions i altres elements, i això suposa al final un increment del cost de contracte que ens anava derivar en Mancomunitat. Llavors hi ha un increment de cost important que hem de reflectir amb aquesta taxa. Llavors s'ha volgut aprofitar doncs, que hi havia un increment important en la taxa perquè hi havia alguns grups municipals que feia temps que ens demanaven que comencéssim a fer una taxa diguem-ne amb alguns elements de proporcionalitat en funció de la situació de les vivendes o dels veïns i veïnes de Vilafranca i també començar a treballar aquest tema de generació, no? Que una part important ho podrem treballar en el moment que ja tinguem aquests contenidors amb identificació que ens permetrà saber els usos que fa cada veí dels diferents contenidors i si obre tots els contenidors o no, és a dir, si fa reciclatge a casa, però mentrestant sí que alguns grups ens demanen de començar a variar la taxa, que la taxa que tenim a Vilafranca era un preu únic per tots els ciutadans. Llavors, com que havia d'haver un increment, aquí sí que es va acordar amb els diferents grups del consistori de veure com podíem incloure aquesta proporcionalitat. Veient exemples de diferents municipis i com això es podia fer, al final ens vam decantar per dues variables. Una és els metres quadrats de l'edifici. En funció dels metres quadrats de l'edifici, posi una taxa on, quantre més gran és l'edifici, es paga una miqueta més de la taxa. I després, una segona variable, per ja començar a treballar el tema de generació, que és el consum d'aigua. El tema de consum d'aigua, hem vist que ho apliquen altres municipis, hem vist algunes sentències que diuen que és un bon indicador de la generació de residus en una casa, perquè al final el consum d'aigua va estretament lligat a quantes persones viuen en aquell domicili i, a més, fins i tot deien que era un bon indicador també de nivells de renta de cada vivenda, perquè, contra més nivell de renta, es veia que sembla que hi havia un consum d'aigua més elevat. No? Llavors, hem fet una matriu on hi ha un pagament o hi ha una part de la quota que ve definida pels metres quadrats de l'edifici i després una part variable que és en funció del consum d'aigua de l'edifici, doncs tindràs un preu o un altre. Aquest seria, incloure aquesta matriu, la principal diferència dintre el que és la definició de l'ordenança. Ja et dic que hem utilitzat d'exemple altres municipis i s'ha acordat amb els grups de l'oposició, si més no amb tres grups, d'anar cap a aquest treball.
Molt bé, doncs això és una mica de resum del que es va poder debatre també en aquestes ordenances al ple de la setmana passada. Seguim amb altres qüestions perquè l'Ajuntament també ha presentat recentment, fa pocs dies, a la Generalitat la seva candidatura a la nova convocatòria d'ajuts per la llei de barris amb projectes de transformació urbana entre el 2026 i el 2030 i amb l'objectiu, sobretot, d'impulsar la regeneració integral a l'entorn del carrer Sant Pere, no? Com és aquest projecte presentat?
Sí, bueno, primer de tot hem de dir que estem molt contents doncs, que des de la Generalitat es recuperi aquest projecte de llei de barris que ja havia estat amb governs del Pasqual Maragall, s'havia iniciat aquest projecte d'intentar acostar la Generalitat als ajuntaments, perquè semblava que històricament amb els grans ajuntaments. Hi havia la visió que hi havia com una confrontació entre la Generalitat i els grans ajuntaments, i aquí era una manera de dir al Pasqual Maragall, que venia òbviament d'un ajuntament, de posar la Generalitat també al costat dels ajuntaments i ajudem-los, perquè al final hi ha molta acció normativa de la Generalitat que al final suposa una despesa pels ajuntaments sense que hi hagi un increment de recursos per part dels ajuntaments. I aquí era una llei de barris que s'ajuda als ajuntaments a modernitzar doncs, les seves viles, les seves ciutats, i per tant creiem que és un projecte molt interessant que la Generalitat pugui recuperar. A partir d'aquí, doncs, fruit dels diferents acords de pressupostos que han fet aquest mandat, és a dir, de quines línies han volgut prioritzar d'inversió a la vila, vam veure que hi ha una línia de treball ja iniciada, que és tota la remodelació del carrer Sant Pere. Hem explicat diverses vegades que aquí hi ha un eix que uneix Vilafranca de nord a sud, que seria el carrer Sant Pere, el carrer La Cort, carrer dels Ferrers, carrer Santa Magdalena, que uneix diferents barris de Vilafranca i que pots anar, diguem-ne, des de l'hospital fins a alguns centres educatius a l'altre costat, que és un entorn que era important tornar a revitalitzar i posar-lo al dia. Llavors sí que hem començat amb el carrer Santa Magdalena, que s'han hagut de parar les obres justament perquè s'ha trobat fibrociment, llavors l'empresa municipal ho havia de treure, però l'altre gran eix que volíem treballar era el carrer Sant Pere, i amb el carrer Sant Pere no es volia que només fos una actuació urbanística de posar el dia al carrer, sinó volíem que fos una actuació més global, també intentar posar vivenda a disposició dels ciutadans. Hi ha algunes cases allà que no estan ara habitades i que volíem veure doncs, si podíem posar-les a disposició dels béns i veïnes de Vilafranca, i també tota la part de locals comercials. Sí que hi ha la part més propera a la Rambla on tenim activitat comercial, però es volia que també pugui ser un eix de continuació del que és el centre comercial que tenim a Vilafranca. Llavors, agafant aquest projecte que ja teníem en marxa, doncs el que la llei de barris ens permet és poder-lo ampliar, poder-li dotar d'encara molt més contingut, no? I a part del que és el projecte de posar el dia al carrer Comerç, el projecte d'actuar sobre el tema de l'habitatge, que és un aspecte molt important, el projecte d'actuar sobre els locals comercials per facilitar que hi hagi més comerç, que també és una línia molt important, també hi ha un element al carrer Sant Pere, que és l'antic hospital, que nosaltres quan vam començar aquest mandat ja vam dir que la nostra prioritat era rehabilitar i posar al dia els edificis existents més que fer edificis nous, quan tenim alguns que és necessari rehabilitar-los i donar-los més ús del que tenen. I un d'aquests edificis importants és l'antic hospital. Amb això ja, amb acords de pressupostos, vam decidir que faríem com un estudi de veure què hi podíem fer amb aquest antic hospital. Vam encarregar amb una cooperativa d'arquitectes que ens fes un estudi. Aquest estudi va derivar amb un pla director. Vam tenir la sort que amb aquesta cooperativa doncs, en formava part un xicot de Vilafranca, un arquitecte de Vilafranca, que realment hi va dedicar, jo crec que moltes més hores de les realment contractades amb el projecte, i al final doncs, el que era un estudi va acabar sent un pla director on ens proposava una actuació dividida en tres fases, amb un cost global d'uns 10 milions d'euros aproximadament, i llavors ja ens proposava fer-ho per fases, i amb un disseny de les diferents actuacions que podíem fer ja. Llavors, el que hem fet és agafar la fase 1 que ens proposava aquest pla director, que els vam estar mostrant amb els diferents grups, i semblar que hi havia un consens generalitzat que aquesta primera fase doncs, era una fase adient i que portaria la ciutadania, i aquesta fase l'hem incorporada dintre d'aquest projecte de llei de barris. Per poder desenvolupar aquest projecte sí que necessitem de veure si som afortunats i ens toca la llei de barris, si no haurem d'esperar altres edicions, no? Perquè és una llei de barris que és molt concorreguda. L'altre dia em passaven dades i penso que el Penedès era de les vegueries que havia presentat més projectes dintre la llei de barris. Per tant, vol dir que aquí tindrem molta competència. Ja des de la Generalitat s'ha dit que, òbviament, en una primera fase no es podrà donar cabuda a tots els projectes. Confiem que el de Vilafranca ho sigui, però, com dic, hi ha molta competència. Si no poguéssim entrar en primera convocatòria, doncs, òbviament, és un projecte que creiem que té un sentit. No és un projecte que hagi sortit per presentar alguna cosa, sinó un projecte que ja estava en marxa amb els seus diferents elements. I si no tenim la sort d'entrar en primera convocatòria, doncs el presentarem en segona i en tercera, si fes falta.
I com són els plaços? Quan sabrem alguna cosa?
A finals d'any. Penso que és a finals d'any que ja han de decidir quins són els primers projectes que entren, i suposo que a finals d'any, també en funció de si hi ha pressupost de la Generalitat o no, si hi ha Si tenen el nou pressupost, suposo que ens diran quan seria la segona convocatòria, no? Però, bueno, la idea és, bueno, crec que hem presentat un bon projecte. Nosaltres hem quedat contents amb el projecte que s'ha presentat. S'ha treballat tot internament, que ha sigut una feinada enorme, enorme, al qual agraeixo als tècnics municipals, doncs, la dedicació i l'esforç per poder arribar en termini. I creiem que és un projecte que té elements per ser escollit, però òbviament no he vist els altres projectes que es presenten. A més, pel que sé, doncs, com he dit, els projectes que es presenten al Penedès són elevats. Incideixo molt amb el que és el Penedès, perquè la Generalitat va dir que volia que hi hagués una redistribució territorial de tots els projectes i que mínim hi hagués un projecte per vegueria. Si feies el càlcul dels números, veurem quines dimensions té cada projecte que s'ha presentat. Depèn del projecte, és que serà un per vegueria i no donarà marge per més. Depèn del projecte, potser en tens la per vegueria. Llavors, clar, si aquí ara no recordo les xifres, i no sé si eren 16 projectes que havien sortit del Penedès, doncs difícilment sortirem tots, no? Però bueno, nosaltres estem molt il·lusionats, creiem que és una bona proposta, i com he dit, si no sortís en primera convocatòria, en segona ens hi trobaran, perquè creiem que és un bon projecte per Vilafranca, per posar al dia aquesta zona, per començar a obrir més el que és l'antic hospital i posar-lo a disposició de Vilafranca.
Molt bé. Veurem què passa. Altres projectes nous. Ahir es van presentar un parell de projectes, el de la plataforma Participa 311 i després també l'Obrim Vi, dos projectes nous. Comencem parlant d'aquesta plataforma, no?, de participació ciutadana, el Participa 311. Què és aquest projecte? Es va presentar i, a més, avui hi ha una sessió oberta, no?, al públic. Correcte. També per a aquells que no han sentit a parlar o coneguin, no?
Correcte. De fet, vam presentar dues coses. L'únic que vam aprofitar la presentació per presentar les dues. Una és aquesta eina Participa 311. Això al final és una eina, bueno, està basada en el Decidim de Barcelona, per si algú li sona més l'eina Decidim, doncs està basada en el Decidim. L'únic que el Participa 311 és l'adaptació que ha fet la Diputació pels ajuntaments de la demarcació de Barcelona, i al final és una eina que el que permet és la participació ciutadana, agrupar diferents processos participatius i poder-los fer a través d'aquesta eina. I llavors també, fruit dels acords de pressupostos, doncs, amb diferents forces del consistori, havíem dit que, bueno, que hem de tornar a impulsar processos participatius a Vilafranca. Ja n'hi havien hagut, de processos participatius que n'havien fet, però que creiem que és una cosa que al final fa una democràcia una mica més participativa, de no només cada 4 anys et pregunto qui vols que lideri l'Ajuntament, sinó que durant aquests 4 anys, doncs, també hi ha propostes on pots fer participar o pots fer que la ciutadania esculli o que doni la seva opinió, no? I que és important. Llavors, aquesta eina Participa 311 estàvem esperant a presentar-la, primer que els tècnics municipals, pues, coneguessin i es fessin amb ella, i després, òbviament, de tenir algun procés perquè la ciutadania, doncs, si entrava a l'eina, tingués algun procés per poder participar. No només fos entrar a l'eina i molt bé, però ara què faig?
I ja en tenim un, no?
Llavors ja en tenim un. Llavors aquest primer procés potser és un procés que potser és el menys atractiu dintre els diferents processos que podem tenir, però que creiem que és important, com hem dit, doncs, que la gent pugui opinar. Aquí tenim el que és el PAES, que és el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima, que ja el teníem com a Ajuntament i que ara tocava renovar-lo, perquè al final des de la Unió Europea demanen que siguem més beligerants amb el que és el canvi climàtic i ens posem uns objectius més agosarats. Després faltaran que ens dotin també d'eines, doncs, per poder arribar a aquests objectius. I llavors aquí hi havia un dels principals objectius, que reduir un 55% les emissions de CO2 a les ciutats, i llavors el PAESC ha d'intentar donar resposta com podem arribar a aquest objectiu. No només el de reduir el 55% de les emissions de CO2, sinó també el d'intentar fer un menor consum energètic i la part que fem de consum energètic, doncs, si pot ser que siguin de fonts renovables, doncs millors. I aquí és d'incidir en temes de mobilitat i altres. Llavors, dintre del PAES, quan ho parlàvem, hem contractat una consultora que ens ajudi amb tot el que és l'actualització, revisió de les dades i altres, i la consultora ens deia que, bueno, que si volíem, podíem fer una part de participació, que la ciutadania també, doncs, pugui opinar, pugui veure què és el que està treballant el PAES i pugui fer propostes, i vam dir, doncs fantàstic, justament aquells que els interessi més aquest tema, que potser és un tema més tècnic, doncs, que també puguin fer les seves propostes. Llavors, és el primer procés participatiu que han penjat a la plataforma. Si algú entra a la plataforma, li demanarà que es creï un usuari o una contrasenya. Al final és tenir un email i crear la contrasenya per poder participar a les votacions i ja pot fer aquesta primera votació, que al final és un formulari que han penjat en diferents tipus d'actuació perquè es puguin dir on creuen que haurien de posar més la incidència o no, i després un text lliure per si hi ha alguna actuació que hi vol fer que no veu que estigui sortida. I a part de fer online, doncs com que el que és la participació online no ha de substituir en cap cas la participació, diguem-ne, en presencial, la participació física, són eines complementàries, doncs a part de que la gent ho pugui fer, els ciutadans de Vilafranca, a través de la web, per si no poden venir a la sessió. Avui fem una sessió oberta a l'Escorxador a les 6 de la tarda. Convido a tothom que vulgui que s'hi pugui acostar, justament per explicar bé què és el PAES, què és aquest Pla d'Acció d'Energia Sostenible del Clima, quin tipus d'actuacions es poden preveure aquí i poder debatre doncs, amb els ciutadans que s'acosten a l'Escorxador doncs, cap a on, com a Ajuntament i com a Vilafranca, cap a on haurien de fer més incidència, cap a on haurien de treballar. Llavors vam aprofitar doncs que ja teníem aquest primer procés participatiu per presentar aquesta eina de participació, que no únicament hi penjarem aquest procés, sinó que progressivament anirem penjant d'altres i amb una sola web el ciutadà podrà veure quins processos tenim oberts i participar en ells.
Molt bé, noves eines. I abans d'acabar aquest programa d'avui, parlarem d'aquest altre programa que es va presentar ahir, que és l'Obrim Vi, dins de l'àrea de promoció econòmica. Un programa destinat a promoure i donar visibilitat als petits cellers del territori, no?
Sí. Aquest programa, ara canviem una mica d'àmbit.
Sí, canviem d'àmbit, totalment.
Dintre del que és la promoció econòmica de l'Ajuntament, una de les línies de treball és tot el tema de treballar l'emprenedoria. Llavors, amb el tema de l'emprenedoria, tenim el que és l'emprenedoria que treballem més, sobretot en centres educatius, amb diferents etapes del cicle educatiu, tenim diferents programes perquè els joves, doncs, sàpiguen quins són els valors de l'emprenedoria i puguin, doncs, des de fer projectes emprenedors com crear una cooperativa, que ho fem amb les escoles de Vilafranca i que un dia a la Rambla doncs, es posen totes les escoles a presentar aquests projectes que han fet, amb projectes més amb els centres educatius de secundària, amb els quals ja se'ls proposa de, com una hackathon, de, durant un dia els presentem un projecte empresarial on els planteja un repte i durant tot un dia doncs, els dotem d'eines de com, no sé si la paraula seria resoldre o atendre aquest repte, no? I fer propostes de millora sobre aquest repte. Llavors, aquí ja no treballem tant a nivell escolar, sinó ja és un projecte més per l'emprenedor, diguem-ne, real, no? Aquell que vol fer un pas i vol tirar endavant un negoci. Llavors, en aquest cas concret, com que Vilafranca són capital de vi, com que el tema de les empreses vinícoles és molt important, doncs ja en el seu dia es va obrir la iniciativa del celler de vivaristes, doncs com un lloc pels emprenedors, però especialitzat en el sector vitivinícola, i continuant amb aquesta línia de treball, que al final aquests projectes també els podem fer amb el suport de Diputació de Barcelona, doncs dintre d'aquesta emprenedoria vitivinícola, aquí treballant amb Innovi o reflexionant amb Innovi, dèiem, home, perquè hi hagi més cellers, que al final això és bo, perquè vol dir que cuidem més el nostre territori, aquest territori que tots ens estimem i que ens dona caràcter com a vila, de dir com podem fer doncs, que no quedin plantacions, vinya, sense utilitzar, no? I que puguin haver nous cellers doncs, que posin en valor aquest treball del canvi de l'entorn. I llavors ens deien que un dels problemes és que bueno, hi ha persones que els agrada fer el vi, però que a l'hora d'anar-lo a vendre, doncs aquí tenen una barrera que no saben molt bé com fer-ho. I llavors, parlant amb els companys d'Innovi, que treballem molt també amb el sector vitivinícola, deien, ostres, potser podeu ajudar amb aquestes fases inicials de la comercialització. I a partir d'aquí, doncs, bueno, es va posar a treballar el Servei de Promoció Econòmica per veure com els podíem ajudar. Vam fer dos tallers amb microcellers, però quines dificultats tenien, i d'aquí surt aquesta proposta, que és l'Obrim Vi, que engloba quatre o tres projectes diferents dintre la proposta. Un és doncs, acostar aquests microcellers a el que és un entorn més professional, a sommeliers que tenen o restaurants o botiga especialitzada de vi i que els hi puguin fer el que diríem emprenedoria, no la Victor Pitch, però en aquest cas seria un tast de vins, de poder mostrar els seus vins per veure si alguns d'aquests sommeliers doncs, volen introduir-los dintre la seva carta. Llavors aquí fem un doble tast, una aquí a Vilafranca i una altra a Barcelona, i després tenim dues altres actuacions. Una és una campanya de promoció ja més dirigida perquè el client final pugui conèixer aquests cellers, que llavors tindran una carta específica d'aquests microcellers amb alguns restaurants de Vilafranca, llavors quan vagi l'usuari podrà provar-los. I un últim espai, que aquest ja no serà només de microcellers, sinó que aquí incorporem altres emprenedors joves, que serà una botiga que li hem dit de l'Efímer, que es farà a la Capella de Sant Joan també el mes de novembre, on algun d'aquests microcellers podran presentar els seus productes directament a la gent, sense intermediaris per al mig, i veure de primera mà com els valoren, i on altres joves que faran productes molt diferents, de joieria o d'altres tipus de productes, doncs també podran mostrar els seus productes als ciutadans de Vilafranca.
Molt bé, un projecte molt engrescador per a aquests joves emprenedors, i ho hem de deixar aquí, hem parlat una mica de totes les àrees i ja hi tornarem un altre dia.
Moltes gràcies.
Gràcies, i tornem la setmana vinent amb un nou Casa de la Vila. Bona tarda.